Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Sis minuts que passen de les 4 de la tarda, us ho dèiem, eh? Només començar el programa, ara mateix està compareixent el president del Parlament, Josep Rull, està anunciant que no proposarà cap candidat a la investidura al ple de dimarts que ve. Per saber què és tot el que ha dit, anem directament, si m'ho permeteu, cap al Parlament. Allà hi tenim la nostra companya, la Judit Casellas, que ens ho explicarà de primera mà. Hola, Judit, molt bona tarda.
Hola, Mercè, doncs exacte, Rull acaba d'anunciar que dictarà un acte equivalent perquè ni Puigdemont ni Rull volen presentar-se a un debat d'investidura la setmana vinent. Si bé no es farà aquest debat, sí que Rull ha convocat un ple per dimecres vinent, dia 26, perquè tots els grups puguin intervenir durant 5 minuts per explicar-se davant dels ciutadans. I un últim apunt, si bé ni Junts ni el PSC es volen presentar per ara la investidura, sí que li han traslladat a Rull que aspiren a fer-ho en els pròxims 2 mesos. Així que ja veus, Mercè, que comencen setmanes de negociacions entre els partits perquè hi hagi aquest pròxim president de la Generalitat.
Per tant, Judit, si no m'equivoco, ara sí que ja ha acabat, perquè el president Josep Rull estava llegint aquest decret, no, de convocatòria perquè, per aquest ple de, que ens deies tu del proper dimecres 26, en què doncs, donarà a conèixer, sobretot pel que he entès, Judit, pobra, que jo sé que tu estaves treballant també, estàs amb moltes coses al cap, però el que ha anunciat és que serà un ple on podran participar, no, els grups parlamentaris, podran dir la seva també.
Sí, exacte, tindran 5 minuts cada grup parlamentari per explicar doncs, davant de la ciutadania què s'espera en els propers 2 mesos. De fet, això ho havia demanat Esquerra. Esquerra s'ha reunit aquest matí amb Rull, com també ho ha fet el PSC i Junts, i una de les peticions que li ha traslladat el grup parlamentari d'Esquerra és que volia que igualment el dia 26 o el dia 25, quan fos, es fes un debat perquè doncs, els grups poguessin explicar-se de cara als ciutadans, ja que no hi ha aquest ple d'investidura, però sí que creuen que tenen motius, no?, per explicar-se davant dels ciutadans de quines són les seves propostes per aquests 2 mesos que s'obren a partir d'ara.
Doncs, Judit Casellas, moltíssimes gràcies per aquesta última hora dins del Parlament de Catalunya. Ens ho deia ara la Judit, el president Josep Rull, el president del Parlament, doncs, acaba d'anunciar que no proposarà de moment cap candidat en aquesta investidura al ple de dimarts que ve, que és el que s'esperava. Judit, t'escoltem els butlletins per tot el que pugui passar.
I tant, moltes gràcies, Mercè.
Gràcies a tu.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia. Bé, han passat 30 anys de l'alliberament de Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot. Per molts, aquest cas va ser un dels fenòmens mediàtics de la nostra primera joventut. La Maria Àngels va ser segrestada durant 492 dies, tots ho recordem, en un amagatall de Sant Pere de Torelló, i la premsa va cobrir el segrest des del primer dia fins al seu alliberament, recordem-ho, un 27 de març de l'any 1994. Fa uns dies, en Josep Miquel Bolló, periodista de confiança de la víctima, declarava a TV3 que la Maria Àngels Feliu, després d'aquesta tempesta mediàtica que va arrossegar el seu cas, l'únic que vol a dia d'avui és passar pàgina i que ningú la recordi. Bé, aquest segrest va ser possiblement el primer gran cas de crònica negra a casa nostra, un fenomen que els darrers anys ha agafat molta volada gràcies a les plataformes de continguts com ara Netflix. Assassinats a sang freda, violacions, crims prescrits... La veritat és que cada dia se'n fan més i cada dia som casos més crus i més sanguinaris. El darrer fenomen, de fet, a casa nostra, ja ho sabeu, ha estat la sèrie Tor, de Carles Porta, que aquest mateix dilluns va emetre el seu darrer capítol amb una de les xifres d'audiència més espectaculars. Estem parlant de gairebé 3 milions d'espectadors que van seguir aquesta investigació del crim de Sansa a aquest poblet de la Vall Ferrera. Bé, és per això, després d'aquesta introducció, que avui al Fabricació Pròpia volem parlar d'aquest fenomen, del true crime. Què fa que tanta gent hi estigui enganxada? És entreteniment? Ens estem convertint en addictes a la violència? I tot això és perillós en un món cada vegada més polaritzat i alhora abocat als populismes? Clar, per resoldre aquests i altres dubtes, saludem a aquesta hora en Vicente Garrido. Ell és catedràtic de Criminologia de la Universitat de València i també és autor del llibre True Crime, La fascinació del mal, d'Ariel. Avui també hem volgut saber què n'opina ell d'aquest fenomen. Vicente, hola, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Mira, Vicente, començo amb una pregunta molt clara i directa. Per què matem, Vicente?
Bueno, sí que es clara y directa, lo que pasa es que es muy compleja porque matamos por muchas razones. Yo diría que hay tres sobre todo, ¿no? Para no extenderme demasiado. La primera tiene que ver con cuestiones que están relacionadas con nuestra autoestima, la ira que nos provoca que sentirnos engañados o frustrados o de alguna manera gravemente desatendidos o calumniados es uno de los grandes motivos para cometer crímenes. De tal manera que ahí puedes incluirlo también en el ámbito de la violencia de género, ¿verdad? Porque si hablas con los maltratadores que han matado a sus exparejas o parejas y desde luego también los que matan, por desgracia, a los niños, ¿no? La llamada violencia vicaria, detrás de ellos está la idea de que no van a soportar ser ninguneados por sus parejas, ¿no? Todo afecta al sentimiento que tenemos de que, no todos felizmente, pero sí algunos de nosotros, sentimiento que tenemos de que no vamos a tolerar determinados comportamientos que consideramos injuriosos. Esa es una primera gran motivación. Una segunda tiene que ver con la codicia. Esto es muy viejo ya, pero es así. La gente puede matar porque aspira a tener bienes o propiedades que no puede conseguir por otros métodos y entonces pues utiliza la violencia. Y una tercera razón para matar, hablando en términos generales, pues tiene que ver con el fanatismo, con la ideología, ¿no? Todo el fenómeno del terrorismo y todas aquellas guerras propiciadas por ideologías totalitarias, ¿no? Con el afán de exterminar al otro, por considerarlo inferior o blasfemo o cualquier otra razón que tú puedas tener. Yo diría que esas son las tres grandes razones. Luego hay otras, ¿verdad? Por ejemplo, pues se puede matar también por problemas mentales, aunque los enfermos mentales son más víctimas que agresores, pero hay, por desgracia, pues todos los años pues hay actos de violencia que están provocados también por las enfermedades y otras circunstancias, pero yo diría que estas son las tres más importantes.
Vicente, i clar, estaràs amb mi, jo crec, t'ho pregunto també, que cal diferenciar també el que seria doncs una persona, millor dit, a veure, un assassinat d'un homicidi, que això ja són coses diferents, eh?
Bueno, sí, porque hay homicidios que están exonerados desde el punto de vista legal. Tú puedes matar por defensa propia. Es un homicidio, pero es un homicidio justificado para defender a otras personas que están sufriendo una agresión injusta. El asesinato lo que hace es que introduce elementos de mayor reproche penal, porque básicamente cuando utilizamos esta categoría jurídica, que es el asesinato, lo que estamos diciendo es que la víctima no ha tenido oportunidad de defenderse. Por consiguiente, ha sido un crimen alevoso o bien que debido a las circunstancias en las que estaba, por ejemplo, intoxicada o con algún tipo de problema mental, etcétera, estaba en una situación de especial vulnerabilidad. Y eso lo castiga el Código Penal con una pena mayor y habla de un mayor reproche penal, puesto que la persona que asesina, digamos, desvalora o minusvalora d'una manera mucho más poderosa la dignidad del otro.
Vicente, mira, et vull fer dues preguntes perquè tenim poc temps i és que passa volant. Escolta, t'haurem de trucar un altre dia. Tu creus que aquesta exposició al true crime que estem tenint, o sigui, jo crec que a aquest punt de pensar true crime, ja sabem que està de moda. No sé, tampoc, no sé si estic molt a favor amb el terme de si està de moda o no, però estem enganxats a aquest true crime, no? Tu creus que aquesta exposició pot tenir conseqüències a la societat? És a dir, el true crime provoca més crims, Vicente?
No s'ha demostrat nunca que hi ha una relació entre el consum de productes culturals on se planteja el crimen real o incluso el crimen ficcional i un augment del crimen. No, això és una idea que he escuchado en alguna ocasió però que no tiene ningún fundamento. I per altra part, tu piensa que hay varias razones por las cuales estamos interesados en el true crime. Muchas veces oigo escuchar el argumento de no, es que esto es una cosa morbosa. No, no lo es. El ser humano está programado en su desarrollo como especie desde hace ya 200.000 años. Estamos hablando del Homo sapiens, pero 2 millones de años, si hablamos del género Homo, estamos programados para prestar atención a todo aquello que nos puede destruir, a todo aquello que nos puede amenazar de una manera grave. Y qué duda cabe que en una sociedad moderna, como en la que estamos ahora, lo que podemos denominar con la llegada de la civilización y la democracia, es evidente que el enemigo es precisamente aquella persona que finge o que está con nosotros fingiendo ser una persona con valores morales y, sin embargo, tiene una agenda propia que pretende destruirnos. Y la prueba de esto está en que las mujeres son las principales consumidoras de true crime. Quizá esto no lo sabías, pero es un fenómeno que está estudiado en todo el mundo. Los true crimes tienen una audiencia sobre todo femenina. Dependiendo de diferentes estudios, se habla de un 60 a un 70% de espectadoras.
¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe, Vicente?
Pues mira, te mentiría si te dijera que tenemos claro por qué es. Pero lo que parece, y eso también lo han escrito estudiosas mujeres de este fenómeno cultural, que está más relacionado con el sentido de vulnerabilidad que tienen las mujeres, a pesar de que las mujeres en general son menos víctimas de homicidios que los hombres, porque los hombres matan sobre todo a hombres. Por supuesto, hay un determinado delito donde las mujeres son más víctimas, todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales que terminan en homicidios, obviamente, y las mujeres son mayoría, pero tiene que ver con el hecho de que las mujeres encuentran particularmente útil el consumo de true crimes porque les da pistas y claves para sobrevivir en circunstancias que ellas piensan que pueden, aunque sea poco probable, pero puedan, para ellas es un escaparate donde aprender vicariamente situaciones en las que teóricamente se puede estar, ¿verdad? De tal manera que tú, por ejemplo, ves un true crime y tú piensas, ah, vale, fíjate, esta víctima ha sido seducida de esta manera, o mira qué cosas ha utilizado para llevar a la víctima donde quería, o fíjate en ese tipo de personas que actúan de esta manera porque no son trigo limpio. Vas aprendiendo claves, vas aprendiendo de una manera que no te cuesta nada, puesto que es un producto cultural, vas aprendiendo de una manera que no podrías hacerlo, porque en la realidad, si estás en una situación así, pues eres ya víctima, ¿no? Pero claro, de esa manera se produce un modo de asegurar psicológicamente que tienes mejores herramientas para enfrentarte a una situación de riesgo.
Vicente, mira, lo tenemos que dejar aquí, però et deixo, mira, només vull que em responguis si un sí o un no. Amb l'auge del true crime, heu notat més afluència d'estudiants als estudis de criminologia?
Yo no diría del true crime, yo diría desde que se hicieron populares las series forenses como CSI, Bones, esas marcaron un poco la diferencia. Y también el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la novela policíaca. Uh-huh. Hoy en día tú sabes que hay un fenómeno de novela negra extraordinario.
Bueno,
y en Barcelona tenéis la Semana Negra,
sí.
Es un clásico. Todo forma parte de lo mismo. Desde hace unos 20 años se ha puesto muy de moda la narrativa criminal y, sobre todo, cuando ha entrado en el ámbito televisivo todas estas series de investigación y forenses, ahí se notó mucho más. De hecho, se habla del efecto CSI, que ya tiene como 20 años, para explicar por qué han subido tanto los ingresos en materia de criminología.
Oye, Vicente, ha estat una conversa molt interessant. Moltíssimes gràcies. No tenim temps per més, però ja continuarem parlant un altre dia. Vicente Garrido, catedràtic de Criminologia de la Universitat de València i també autor del llibre True Crime, La fascinació del mal, d'Ariel. Vicente, moltes gràcies.
De res, un plaer. Adeu.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then
Mine must be the shame. Ara sí, 10 minuts que ens separen del punt de dos quarts de ja 5 de la tarda. En aquest cacau estem dedicant aquests minuts a parlar del fenomen del true crime. Ja sabeu que quan toquem aquests temes convoquem el nostre expert en crims. No sé si ell li va donar sang i fetge.
Em sembla rebé, l'etiqueta. En fi, què li farem? No és meva.
Com estàs? Content. Ara sí, Marc Balcells és criminòleg i professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya i també amic del programa. I una altra amiga del programa, que després també té secció, li hem dit que entra perquè aquest tema pots abordar, la gran Olga Vallejo.
Bona tarda.
Farem de tacanyones, a favor i en contra.
A veure, ai, sí, això m'agrada. Bueno, primer, d'aquesta conversa amb el Vicente, Marc, l'estàvem escoltant i dius, ostres, és que això sí, molt a favor de tot el que diré.
Subscriptor, també. A més, el Vicente és un gran col·lega i el Vicente no ha arribat a ser catedràtic per no res. Per tant, a més, és jo diria, el gran estudiós ara per ara en aquest tema. Aquest tema és molt interessant perquè això ho deia un autor americà que deia, jo quan vaig a les conferències parlo amb molts col·legues i tots em confessen que veuen true crime. Però precisament perquè és vist com un guilty pleasure, com un pecadillo, després la gent no fa recerca d'aquests temes, perquè sembla que... I tornant a la teva pregunta, quan tu em deies subscrius, jo em quedo amb dues paraules molt importants. És un fenomen cultural. I com tot fenomen cultural, des de qualsevol ciència sociològica, una d'elles, la criminologia, ho hem d'estudiar. És a dir, aquí hem parlat altres vegades, aquell camp, no?, que es diu de mitjans de comunicació i criminologia, nosaltres estudiem, doncs, la vostra tasca i com, per exemple, el reportar el crim té un impacte en la ciutadania. Doncs exactament el mateix, el true crime és un producte cultural, com ho és un videojoc, com ho és, disculpeu-me, el cinema pornogràfic, etc. I, per tant, doncs tot això té un impacte en nosaltres i ho hem d'estudiar.
Deia també que el true crime, en principi, no ha fet augmentar, diguéssim, les persones que es volen apuntar a criminologia, però això sí, deia, bueno, des del fenomen de CSI, no?, i altres sèries que va començar fa temps enrere. Sí, sí. I una altra cosa que amb la Olga també estàvem comentant ara era el tema de les dones. Les dones són és el principal perfil de true crime, deia el Vicente.
Totes les mètriques ho diuen. Vull dir, claro, y en botella, ay no blanco, en botella leche. És a dir, em sap greu...
Hi ha excepcions, que sóc jo.
Bueno, sí, clar, exacte, però tu ja no surts a la mètrica i, per tant, doncs, això és el bonic de les mètriques. Una altra cosa és que, evidentment, després tu puguis interpretar les coses, però, clar, quan són variables tan clares com el gènere, està clar que el gènere femení li xifla el true crime.
Uh-huh. Hola, què has de dir?
Que a mi, com a producte cultural, m'interessa zero i llavors no el consumeixo. I a vegades és una mica aquella sensació d'estar molt al marge del que està passant perquè tothom comenta aquella sèrie, tothom està parlant de tort, tothom està parlant de crims i tu, bé, no
et quedes una mica no fora, saps. No, en aquest sí.
A vegades ho intento, però no m'enganxo, mai m'enganxo. No m'acaba d'interessar que m'expliquin una cosa que ja ha passat, que podries dir, parles de documentals i moltes vegades el que fem és explicar la realitat, no? Però aquest tipus de realitat que està relacionada amb els crims no em crida l'atenció.
Sí, sí, és així, i és un punt de vista superlícit. És a dir, és que, clar, és el que dèiem, és un producte cultural. Escolti, entri, que hi entri qui vulgui.
Però i per què creus, Marc, que enganxa tanta gent? Vull dir, ara en el cas de Tor, per què ha passat, no? Tants espectadors, hem estat pendents, jo m'hi sumo.
I jo també, però tu que també. Ningú em digui res de l'últim, perquè porto dos nits amb sopars fora de casa.
No
l'he pogut veure encara, estic evitant a tort i dret els spoilers que me'ls llancen a 100 km hora a la cara, i ho estic aconseguint. Però bueno, sigui com sigui. Té una explicació molt fàcil, eh? Aquí ens podríem involucrar en mil teories d'antropologia, de sociologia cultural, de criminologia cultural, però mira, en el fons jo sempre quan algú a mi em diu, però a mi, ai, per què m'està agradant tant això, si jo no ho hauria de veure, etcètera, etcètera, no? Tornem.
Però per què no ho haurien de veure?
Ah, jo què sé, això és la gent que a vegades ho veu i porten això que us deia, no?, d'aquest col·lega meu americà, que el que diu és això, quina llàstima que hi ha tants criminòlegs que els hi agrada, però no ho investiguen perquè encara ho consideren com aquesta cosa, com un producte...
Com un producte audiovisual.
O de segones, o de terceres, o de cinquenes. Llavors aquí, en el fons, jo quan la gent em pregunta això, jo els dic, mira, escolta, tu en el fons... L'explicació és molt fàcil. Quina és l'última novel·la que t'has llegit i t'ha agradat moltíssim? Quina és l'última pel·lícula que tu has vist i t'ha deixat garrativat, garrativada? En el fons, som éssers que ens agrada la narrativa, ens agrada la història, perquè encara portem, digue-li científicament, en el nostre ADN, aquest ésser de les cavernes o el que sigui, aquesta transmissió cultural de llegendes, de fets històrics, etc, etc. I en això hi entra, al igual que tu pots explicar un conte, com pots estar explicant el que t'ha passat ahir d'una manera més divertida, més seriosa, com pots estar explicant una pel·lícula que t'agrada, una obra de teatre, tu pots estar explicant un fet delictiu. Que així, si ens hi fixem, és una mica com comença tot, i anem a la mare dels ous, que es diu historiogràficament que seria Truman Capote amb el Cold Blood, a Sangre Fría.
Mm.
Bé, sí i no.
Inicis del true crime, eh?
Bueno, sí, exacte, clar, això seria... Això és una mica el que es ve a dir, l'assumpció bàsica, però podríem tirar molt més enrere, perquè, escolta, el que serien aquests Penny Dreadfuls, no?, de l'edat victoriana, que eren aquests pamfletos que es compraven per un penique, i que allà t'explicaven, doncs, els crims més truculents de l'època, clar, a veure... Ja era això, la gent no ho comprava per llegir la història romàntica de Thor, la gent comprava per llegir, doncs, escolta, en tal carreró han trobat mort, etcètera, etcètera.
Que és el nostre caso.
Que és el nostre caso, exacte, sí. I abans del caso, doncs, segurament hauríem trobat altres antecedents, perquè moltes rondalles i molta cosa juglaresca, també hi havia no només temes de mort, sinó temes de mort. Per tant, en el fons, anant a la pregunta, és que t'expliquin una història, afegint-hi el fet de que en aquesta història, generalment, tot i que el true crime ha canviat moltíssim i hi han hagut fases evolutives, hi ha un mort.
Clar. Llavors, aquí us pregunto, és encertat posar l'etiqueta d'entreteniment al true crime?
Això és una pregunta molt lícita i que no sé quan tindrà resposta aviat. Tècnicament, ja podem dir que sí. És
sí.
A dir, això s'està emetent a molts canals, perquè, a veure, dèiem, ui, sí, a sang freda, no?, Truman Capote, però és que ara què tens? Podcast, videojocs, programes de tele, tens en streaming 1000 plataformes, siguent aquella de la N gran, que no sé si es pot dir o no es pot dir, la gran sí, productora. Sí, es pot dir? Llavors ho dic, Netflix. Què més? Tens, és que tens llibres de true crime per parar un tren. És a dir, clar que és un entreteniment, està claríssim. El que passa és que precisament ara estem veient molt que segurament comencin a destacar-se. El següent pas serà legislar-se si la iniciativa del cas Gabriel
ara prospera. Parlarem.
Aquests límits més ètics i morals. Perquè, clar, aquí a vegades hi ha un caramel molt, molt, molt important. En aquesta cerca de l'assassí, abans, posem un cas dels anys 70-80, en aquests inicis d'aquest true crime més audiovisual, més que es feia al principi en consum de documental, de cinema, no? Estic pensant en Serpicos, Thin Blue Lines, etcètera, etcètera. El que hi havia era un assassinat, però segurament aquesta persona estava a la presó, però segurament aquesta persona ja havia estat executada, perquè, recordem-ho, el true crime té un origen molt anglosaxó, per dir-ho així. Clar, però ara tu pots fer claríssimament la cinta SD, perquè jo truco a... i aquesta persona em dona una videoconferència des del centre penitenciari i ja ho tenim. Em refereixo a les cintes D, tal assassina, o em refereixo ara al rei d'El, que llavors també aquest senyor també ha donat en el true crime apareix. I clar, ara és molt lícit que les víctimes, que per cert crec que aquí hauria de ser un component a re que té protegir, perquè hi ha un element de revictimització, aquesta mare el que està dient és A, jo no vull que aquesta persona guanyi diners a canvi de, i B, escolta, jo he de tornar a passar per això una altra vegada, jo he de tornar a reviure la mort del meu fill, etc. Per tant, clar, veurem a la llarga que sí, ara per ara és un producte d'entreteniment, crec que ho continuarà siguent, però veurem ara cada vegada es delimiten més les línies vermelles.
Fixa't tu, mira, si us sembla, recuperem justament aquestes paraules, aquestes declaracions de Patricia Ramírez, la mare de Gabriel, recordem, assassinat l'any 2018, per la parella del seu exmarit.
Y yo me pregunto, estando condenada por un delito de integridad moral, por habernos expuesto durante 12 días y habernos dañado soberanamente, ¿cómo se le puede permitir que grabe algo que sabemos que lo que va a decir o no es verdad o simplemente va a remover y nos va a volver a lesionar nuevamente? Pagarla para que nos veje.
Claro.
segona instància del dia de Blanco i en Botella. És que, clar, a veure, aquí hi ha un element que com a victimòlegs, és a dir, com els que estudiem empíricament a la víctima, el seu procés de victimització i de desvictimització, com això ho deixes enrere, si és que ho deixes enrere... Clar, a veure, el que no pots tenir, el que és un element que continua victimitzant és aquest recordatori. Aquesta senyora, per sort o per desgràcia, haurà d'estar en el focus mediàtic... Està... Però si això, aquest projecte, tira endavant, que ara no sabria...
Ho continuarà sent, clar.
Doncs, clar, aquesta senyora ho ha de viure i reviure, perquè, clar, tot forma part d'un engranatge de fer diners, i aquí és on està el problema.
Clar, però fixa't tu, perquè si et sembla ara, si us sembla, justament aquesta setmana, com dèiem, ha estat la final de Tor, que no podem revelar-li al Marc Balcells...
Perquè no saps què ha passat encara?
No.
No direm res.
Sisplau.
Però... Sí que va haver-hi aquesta entrevista posterior d'Albert Om a fixa't com estic jo, anava a dir Carles Puigdemont. A Carles Porta...
Bé.
Bueno. I Carles Porta se li va preguntar, justament, per aquest cas de Gabriel. I ell responia això.
Escolta, Tor sí que és un true crime. 27 anys d'investigació. Hi ha moltes coses que s'emeten que semblen true crime que no ho són, que són reportatges llargs i bonics. Nosaltres ho fem diferent.
I és que ara vaig una mica al teu espai, també, eh? Ho fem diferent. Depèn de la productora. Ah, no sé, com ho veieu, això? Tor és diferent?
Jo no he vist Tor, però fa la sensació que la manera com tracten, no?
Com investiguen, com es documenten.
Jo és que Tor no l'he vist, per tant no...
Crims, per exemple.
És que em feia por. És que no et serveixo.
L'Olga és coherent.
És que no...
No està a mi ser repicant. L'Olga diu, no ho veig i no ho veu. És veritat.
O sigui, entre que a vegades em fa por i que és que m'atrau zero, com deien, com a producte cultural, i em recorda molt el que deia la mare, no? Aquest remenar, aquest alimentar el morbo, a mi m'interessa zero... i llavors per això fa que no ho miri. Però sí que crec que hi ha vegades que és diferent, no? A vegades com es tracten els temes és igual. Encara que sigui un mateix documental o un programa de televisió, una entrevista mateix, hi ha moltes maneres de fer les preguntes.
Totalment, totalment. A més, fins i tot, mira, hi ha true crimes que tu te'ls pots prendre amb un somriure d'orella a orella, com és aquest últim d'Ashley Madison, que m'encanta. Perquè aquest true crime, si us recordeu, és aquella web que era d'afers.
Clar.
D'afers matrimonials, i tu allà t'apuntaves, i l'altre no sabia res, i tu vinga a disfrutar. Doncs mireu, en aquest true crime, que són true crime perquè és
perquè
un crime...
Mort.
No, és que no cal que hi hagi un mort perquè sigui true crime. A veure, aquest cas, el que va exposar era la vulnerabilitat d'un site, d'un lloc d'internet, que es van inventar totes les proteccions contra ciberatacs en Photoshop, és a dir, que després el site era la cosa més vulnerable que existia, i què va passar? Doncs que, a més diners feien, doncs van patir un ciberatac brutal,
wow,
que els va exposar a les dades de milers d'usuaris.
Totalment.
Aquest true crime és un true crime perquè està... Bé, ara aquí ens podríem posar amb el que està dient en Carles, que és molt interessant, i de fet vull dir una cosa que ell havia dit, però... Vale, sí, posem que agafem una definició com molt més estricta. Diguem que no és un reportatge periodístic llarg, sinó que és un true crime perquè retracta un crim. Ja no està retratant el típic crim amb el qual havíem començat a pensar que és el true crime, que és l'homicidi. Està retratant un ciberatac. I retratant aquest ciberatac, aquest fenomen cultural, com moltes pel·lícules, com molts llibres, com moltes X, ens parla de nosaltres. Perquè ens parla de que som animals, que les relacions de parella han evolucionat, que avui en dia la infidelitat continua estant no només a l'ordre del dia, sinó mercantilitzada, i això diu molt de la nostra societat occidental. I aquí és on trobo que hi ha la bellesa d'aquest producte, que parla de nosaltres, en tant que consumidors. I, de nou, repeteixo, no ha de ser un true crime dur, fosc, terrible, amb sang, amb víctimes que siguin menors d'edat, que encara estiguin
que,
vius,
perdona,
que estiguin traumats.
Marc, això és el que ha passat amb Tor. Vull dir, amb tot el respecte.
Sí,
vull dir,
sí.
Jo estic amb la Olga. Vull dir, Tor, a mi, jo quan veig... Jo, per exemple, em costa veure crims, en canvi... Tor no m'ha costat gens ni mica.
Et queda lluny, és un entorn que per tu et queda ben lluny, però a mi, per exemple, avui, quan hi pensava... Venint cap aquí, pensava, Tor també ens explica moltes coses a nosaltres mateixos. Ens explica la duresa del mitjà rural. Ens explica que la delinqüència no només passa a les grans ciutats. Ens explica temes de cobdícia, com deia abans en Vicente. Ens explica tot el tema, inclús, i pot ser una lectura ecològica, ecopolítica, si vols, de Thor. És a dir, tot el tema d'explotació de recursos, de què pertany a qui, etcètera, etcètera. De Thor podem treure un estudi antropològic superxulo de necroturisme, perquè és el que més ha sortit aquests dies.
Sí, sí, sí.
Que ara la gent hi puja massa, tu. Ara resulta que qui tingui allà el bar serà el nou Mides d'aquell poble, perquè, clar, entenc jo que allà la gent anirà fent i que sigui un cafè amb llet. Almenys deixeu-vos unos durillos allà al poble, perquè... Ara,
però això sí que és veritat que el Carles Porta deia, respecte, vull dir, totes aquestes sí. crítiques... Perquè, clar, com som nosaltres, també, Marc, Olga, eh?
No, i us he de dir una cosa.
En general.
En Carles Porta el vam convidar a la Universitat Oberta per la inauguració de l'any acadèmic de criminologia fa 2 anys, i vam fer un debat, ell i jo, i un altre... estudiós del periodisme de successos, que estudia això, no?, precisament, l'evolució, l'impacte del periodisme de successos, i ell, el Carles, parlava moltíssim del respecte cap a la víctima. I és veritat, et costarà trobar un capítol de crims o del que sigui que tu puguis dir, ostres, la víctima, no?, com ha quedat. El que, evidentment, no podem evitar, que és una mica el paper de l'Olga aquí, com a ciutadans, tots tenir opinions sobre aquest producte. I, evidentment, el nostre llindar com a ciutadans respecte al crim i respecte a les representacions gràfiques del crim és diferent. Però no ens oblidem d'una cosa. A la dècada dels 40-50 hi havia comissions per aturar els còmics de Batman perquè els trobaven totalment perjudicials pels menors i pels nanos. És a dir, és un producte cultural.
Deixa'm preguntar-te també, a Marc, perquè sí que és veritat... Bueno, no sé si volies afegir alguna cosa més del Porta, perquè sí que és veritat que hi ha hagut crims com Elena Jubany, també com la... Quin és? La de Portbou, em sembla, la noia que va morir a Portbou, que són crims que gràcies a la feina d'en Porta després s'han reobert. Vull dir, que han deixat enllaçar unes pistes... que després la justícia, que vull dir que en aquest cas les famílies s'han pogut beneficiar, si m'ho permeteu, no? D'aquesta investigació.
Que demostra precisament el fenomen polièdric d'això. Si hi ha un tema del true crime que em fascina de tots quasi el que més, és el tema dels detectius aficionats que ha generat. Amb les seves llums i amb... Mira, se ria la tia, però bueno.
No ho havia pensat mai.
Ah, doncs
és
mira,
que
mira,
jo
mira.
No li dedico temps al true crime a pensar i estic descobrint aquí l'univers. Ara que no m'enganxi.
Ara l'estaré jo aquí, ara en comptes de fer punt de creu o el que sigui que fas de hobby, ara macramé. Es farà detectiva, macramé, es farà detectiva online. Mireu, hi ha un true crime molt interessant i que consti que quan jo parlo del true crime m'agrada parlar polièdricament del true crime sense... N'he vist molts, perquè jo sóc un gran consumidor de true crime, sobretot és el llegit i l'audiovisual, perquè tinc un problema que jo només escoltar les coses a vegades... quin arbre tan bonic, i he de tornar enrere, no? Però hi ha un documental que s'ha fet a posteriori del llibre. El llibre el va escriure la Michelle McNamara, i és una història molt interessant perquè ella era una d'aquestes noies enganxadíssimes al true crime, i el problema que va tenir és que li van oferir escriure un llibre, i pobreta, en la cerca de la veritat del Golden State Killer, que era un violador en sèrie, que es va descobrir que era un policia, doncs al final li va consumir tant la recerca que va acabar morint. I bé, bueno, a veure... No, amb un efecte causal, ja m'enteneu,
sí.
Però, ostres, el llibre el prologa el marit, perquè que és un actor de Hollywood famós, perquè va dir, bueno, és el meu tribut, no?, a la seva gran passió, i com, gràcies a la seva recerca, hi va arribar a invertir hores i hores i hores del seu temps. Això pel que fa als aficionats, però els periodistes, aportant sobre la palestra un cas, doncs poden fer reviure l'interès, poden fer reobrir les actuacions, si aquestes actuacions estan a punt de sobreseir, cas Elena Jubany, etc. És molt interessant, sí.
Ostres, Marc, ho hem de deixar aquí, perquè ens hem passat ja una mica... Què
sí, fem? Però ara que potser m'enganxo al true crime, per on començo? Què em recomanes?
Doncs mira, aquest de... Tu què vols? Ara...
Jo en principi por, res. No, por no puc.
Doncs comença per aquest d'Ashley Madison. És xulíssim.
Clar, que no hi ha assassinats, diguéssim,
com a tal. No, a més és que impartiré un curs, i és un dels documentals que posaré, perquè em sembla fascinant. És d'aquells paradigmes de com en retrata a totes i tots.
Ja estic a punt per anar al teu curs, gairebé.
Mira, i ja acabant, Marc, perquè ara m'ha vingut al cap, que és també una pregunta que li hem fet al Vicente, i que també en ronda aquests dies, després de tot aquest fenomen true crime, que deia, li preguntàvem al Vicente si això també genera més, que la gent mati més, que la gent assassini més. I no. El Vicente ens deia que no.
I estigueu tranquils, que no. No s'ha pogut demostrar amb cap investigació, i amb cap, vull dir, en cap, que no hagi tingut interessos personals o que s'hagi... Quan vols sortir de l'objectivitat, evidentment que pots demostrar el que et doni la gana, però nosaltres que ens devem a l'objectivitat de les dades, no hi ha hagut cap tipus de recerca que hagi pogut demostrar que còmics, que videojocs, que representacions fictícies del delicte, que jocs de rol, etc etc, tinguin un impacte en nosaltres. No. Jo, mira, jugo a videojocs, havia jugat a la meva època molt jove, friqui, a jocs de rol, molt poc, i he crescut d'una manera molt sana, he llegit sempre fantasia, he llegit true crime, la meva vida, ja ho sabeu, des d'aquella secció, està sobreexposada al crim, llegeixo novel·la negra, miro true crime, miro sèries, miro pel·lícules on hi ha, i, escolta, sóc la persona... Te'n pots anar amb mi a qualsevol lloc que no sabria ni com fer servir un talla ungles per fer-te mal.
Marc, no sé, si et vols quedar, queda't, eh? Ara ho parlem amb la publicitat, amb l'espai de la Olga, que avui ens portes amb...
Documentals premiats, que cap és de true crime.
Mira.
Llavors no em quedo.
Com vulguis. Bueno, fem una petita pausa i la Olga ens explica aquests documentals premiats, però agrair-li, en tot cas, al Marc Balcells, criminòleg i professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, que hagi estat amb nosaltres.
A vosaltres. Torna per la invitació, aviat, quan vulgueu.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Baixada.
Amb aquesta tensió.
Què?
Ara què farem?
Marc Balcells, tu, quin terratrèmol.
Quant de coneixement.
De persona
i bon comunicador.
Ui!
Que t'ho explica. Bueno, m'han entrat ganes de veure True Crime. Ja, no cal dir res més.
Has de veure Torre, també.
Ai, no sé.
No et farà por, ja veuràs.
No
Fes-me cas. Fes-me cas. Bueno.
No et prometo res.
Val. Sí que haig de veure els documentals que ens has portat avui, Olga, perquè...
Mira, és que estan premiats que això, mira, és una mica com el que deia ara en Marc, que sigui un producte cultural, encara que sigui de qualitat, no garanteix que t'hagi d'agradar, perquè t'ha de connectar el que explica, com ho explica. Però comencem amb un documental que és una veritable meravella i que es titula Mientras seas tú.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc més contundentment.
Carmen Elias, por camino.
Ara la sentíeu, Carmen Elias. Mientras seas tú, explica bé, la realitat de la Carme Elias,
pell de gallina, eh?
Que té Alzheimer. És un documental de la Clàudia Pinto. Ha estat aquest any el documental guanyador del Goya i el Gaudí a millor documental, 1 hora 14 minuts, a Filmin. La veritat és que Filmin ens facilita molt trobar documentals guardonats, perquè hi ha una secció que es diu Los documentales más premiados, i allà els tens i vas triant. Mira, diríem de la Carme Elias, quina meravella de documental, que valenta que és demostrar la seva fragilitat, perquè el que veus clarament és que està fràgil. És un documental cru i tendre alhora, i com diu la Carme Elias, la directora, al principi, perquè elles havien treballat juntes a les dues primeres pel·lícules de la Clàudia Pinto, La distància más larga y las consecuencias, doncs li diu, mira, jo confio en tu perquè expliquis la meva història, per la teva intel·ligència i per la teva sensibilitat. I això és el que traspua el documental al llarg d'aquesta hora i quart. La Carme Elias diu frases colpidores com «Sé que desapareixerà el meu jo abans que la meva vida». Però l'acompanyem en aquest procés d'assimilar la seva malaltia. Ella sap que té temps per ordenar, per organitzar-se, per compartir, i de fet ens mostren com al principi de la Carme Elias, que ni tan sols tenia un diagnòstic, que era justament quan estava filmant Les conseqüències amb la Clàudia Pinto, cada cop estava dient text, estava tot l'equip de la pel·lícula filmant i ella es desconnectava i era incapaç de recordar què és el que passava. I comencem aquí i després anem acompanyant-la quan ja hi ha un diagnòstic, quan ha passat un any, quan han passat 3, quan han passat 5... I el que està fent la Carme Elias, que al principi no va fer pública la seva malaltia i després va decidir que sí que volia, perquè clar, és totalment lícit decidir què és el que fas, doncs està ajudant moltíssim a visibilitzar l'Alzheimer, i crec que és un documental que ens ajuda a tots, tothom que estigui preparat, perquè segurament hi ha gent que està envoltada d'aquesta realitat i no es veu en cor de veure'l o no li ve de gust perquè ja té prou amb el seu dia a dia, però crec que ens ajuda molt a entendre què li passa a la persona que té Alzheimer i al seu entorn, i entendre millor perquè, clar, és una altra realitat i el cervell està funcionant d'una altra manera que tu et costa d'imaginar perquè no hi ets.
Perquè no, clar, no hi ets
allà. Sí. Ella va publicar també el llibre Quan deixi de ser jo, aquest Sant Jordi, va ser un dels més venuts, i la veies a la signatura del llibre com està ajudant a la gent, no? Això, a reconèixer la seva realitat, també dels cuidadors, de les persones que pateixen Alzheimer. És una meravella, mentre
està filmant.
Està filmant.
Mira, doncs continuem amb l'Olga. Més dones que s'acompanyen, eh?
És un documental que es va presentar al Docs Barcelona, ha estat premiat a Sundance i als Premis de Cinema Europeu, i el títol original és Smoke Sauna Sisterhood. I es titula Sauna, també està filming entre aquests més premiats. Ens situa una sauna d'Estònia, la directora és l'Anna Hitz, 1 hora 29 minuts. I mira, aquest documental et fa entendre a la perfecció què vol dir la paraula sororitat, que si la busques al diccionari, llegeixes el lligam estret que s'estableix entre dones basat en la solidaritat, el compartiment d'experiències, i justament és això el que passa a aquesta sauna d'Estònia. Hi ha un grup de dones que no sabem si són amigues des que són petites, si són companyes de feina, no sabem quin és el seu vincle, però estan compartint aquella estona de la sauna, i el que fan és que comparteixen experiències i records. Alguns són bons records i uns altres són dolorosos, però el millor és que quan els comparteixen, fins i tot el més dolorós, fa que surti un somriure, no? Que t'estiguis rient d'allò que està passant i que li posis humor, que això és meravellós per a vegades suportar la nostra realitat i el dia a dia, que a vegades són crus. Comparteixen aquesta estona de sauna, que és una mena de ritual purificador on no només s'alliberen les toxines del cos, sinó que també els seus records més dolorosos i plegades estan celebrant la vida. Hi ha uns primers plànols que a vegades no saps què és el que estàs veient, no saps si és un colze, si és una cuixa, si és una galta, però és el menys important, saps? Perquè t'apropa a l'origen d'aquella experiència, d'aquell sentiment i també d'aquell cos, que al final és el menys important. Moltes vegades qui està explicant la seva història ni tan sols li veus la cara, no saps qui és,
o sigui,
que de petit a casa no li deien que guapa, sinó li deien, tu treus bones notes, que ja, no?
Ui.
Ja t'està dient moltes coses, no? Però veus la reacció de la companya. I mira, T'haig de dir que s'ha de tenir certa calma per veure aquest documental on, com et deia, a vegades no saps què està passant, però és realment reconfortant adonar-te de com la paraula pot ser tan sanadora, parlar i sobretot compartir-ho, saber que hi ha algú a l'altra banda que t'està escoltant i que fa que allò que potser fa mal, doncs, que sigui més fàcil de portar.
Mira, fem ara, encara ens tenim 10 minuts amb la Olga, fins a les 5, el següent protagonista es masculí, se suposa, Olga, que és una persona.
Sí.
Però dius que en realitat ell conviu alhora amb dos personatges.
Té un superpoder.
Ai,
això és una meravella, ja n'hem parlat, però com és... avui estàvem amb documentals premiats, crec que és... està en el top 3 dels que més m'han agradat de tots els que hem parlat al llarg de la temporada. El protagonista és en Jim Carrey, i ell viu com en Jim Carrey i com si alhora fos l'Andy Kaufman, i això passa al documental Jim and Andy.
Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jim Carrey, and how are you this evening? All righty, then.
Finding out you have something special and it gets a reaction, that's how I got attention and love.
And watch the stars fall silent.
Andy Kaufman came in to turn reality on its head.
Bé, Jim and Andy és un documental del 2017, el teniu a Netflix, una hora i mitja, una hora i 33, està produïda per l'Spike Jones, dirigida per Chris Smith. L'any 98, l'actor Jim Carrey va deixar que filmessin la seva interpretació del còmic Andy Kaufman per fer la pel·lícula Man on the Moon, i ha estat un material que ha estat ocult durant gairebé 20 anys. El 1999, Milos Forman va fer Man on the Moon, aquesta pel·lícula sobre la vida de l'humorista. La família de Kaufman estava interessada en que en Jim Carrey fos el còmic que l'interpretés, però el Milos Forman, que és el d'Amadeus, el director d'Amadeus, no ho veia clar, perquè clar,
no
era l'època
no
que ell havia fet la màscara, era tan histriònic i tan esperpèntic...
Bueno, que estava com etiquetat amb una sèrie de personatges, no, Jim Carrey? Que...
molt sobrepassats,
sí, sí.
I no acabava de veure que pogués posar-se la pell del senyor Kaufman. Però el que fa en Jim Carrey durant el rodatge és convertir-se en l'Andy Kaufman. Fins al punt que en Jim Carrey no fumava, però com el senyor Kaufman fumava, ell comença a fumar. I comença a parlar no només quan diuen acció, sinó durant tot el dia. O sigui, entraven al seu camerino i li deien Jim, i ell responia com si fos l'Andy Kaufman. I és impactant veure com està posseït pel seu personatge. I el que veiem són les filmacions de fa 20 anys que no s'havien vist fins ara, i a més està en Jim Carrey primer pla parlant amb qui l'entrevista, explicant com se sentia i com va ser aquesta experiència. I te n'adones que bon actor que és en Jim Carrey, no? Com es pot transformar en algú altre, com pot ser algú contingut i com pot ser algú tan sobrepassat.
Però això és molt interessant de veure, eh? Perquè què és el que tu dius, Olga? O sigui, tenim a Jim Carrey al cap com una persona, no?
Molt histriònica.
Molt histriònica, i que sempre ha fet el mateix tipus de papers, i que et, no? I que et doni l'oportunitat de poder-lo veure darrere la càmera, no? Com és, i com es prepara per aquest paper, que no té res a veure amb el que ha fet fins
sí,
ara.
Sí, i a més les seves reflexions, perquè ell parla sobre la interpretació, com la viu, el que el públic espera de tu, i també que quan va acabar la pel·lícula que no recordava qui era, perquè portava mesos i mesos sent l'Andy Kaufman dins del cos del Jim Carrey, sí. I que quan va acabar era infeliç perquè se n'adona que mentre era l'Andy era feliç perquè havia deixat de ser ell mateix. Ja sabem com quan la fama, no? Que complicat és gestionar l'èxit.
I clar, és el que ha sempre suportat Jim Carrey, una mica, que li ha arrossegat, no? També com a persona.
És un documental impactant. Està a Netflix, no li ha dedicat molta estona i enganxa més que el True Crime. Ja, ho he dit.
Ja està, ja ens ho havies avisat. Bueno, prenem nota. Què, passem a un altre, no? A un de dofins, que són els grans protagonistes.
Ells sí.
I qui més?
Els activistes que intenten destapar una massacre. Això passa a Taiji, un poble del Japó, on sembla que tothom estima i venera els dofins, però res més allunyat de la realitat.
I do want to say that we try to do the story legally.
There it is. A little town with a really big secret.
It's so bizarre.
Això és de Cove, la cova. És un documental del 2009, 1 hora 28 minuts. També està a Filmin. Els protagonistes són en Jim Clark i Enrico Barri. Enrico Barri va arribar a ser l'entrenador de dofins més conegut del món, perquè era qui entrenava el Flipper, aquella sèrie dels anys 60, aquell dofí. I ells, fa 35 anys fent submarinisme, bé, fa més de 35, perquè fa 35, ja en fa 50, més de 50, clar, gairebé, quan van fer el documental, fent submarinisme varen veure com s'estaven degradant els oceans. Eren molt crítics amb la cautivitat dels dofins, perquè la coneixien, la seva realitat. Tu pensa que un dofí és un animal que en llibertat recorre 60 quilòmetres al dia i quan està en un parc aquàtic, en un SeaWorld, aquests espais on són ninotets de fira, estan entre ciment, tenen molta sensibilitat acústica i el soroll és aixordidor per ells i és insuportable. I hi ha molts dofins que han estat a aquests parcs aquàtics que han mort víctimes de l'estrès. Ells el que varen fer, això podríem dir que és un true crime, perquè sembla un thriller.
Anava a dir, per semblar un thriller.
Ells, amb les seves càmeres, el que han fet ha estat... Van intentar filmar què és el que passava en aquesta cova, on el que fan és... Van arraconant els dofins a través d'un mur acústic que van generant fins a aquesta cova, una cala petita, on allà el que fan, per una banda, maten dofins i per una altra arriben entrenadors de parcs aquàtics i el que fan és triar la peça que volen pel seu operador al parc aquàtic i per fer calés. I ells, amagant tota la tècnica que necessitaven, totes les càmeres per enregistrar el que passava, el que fan és denunciar aquesta matança i aquesta massacre que passava a Taiji. Ho filmen i arriba un moment que, clar, el 2009 la tecnologia no era com ara, el senyor Barry es penja del pit una pantalla gran amb aquesta matança i es posa a l'encreuament de Shibuya, a Tòquio, allà on passen milers de persones, per denunciar què és el que està passant al Japó. I com a thriller, com a ecothriller i com a true crime...
És per tenir-lo en compte.
Funciona molt bé.
Mira, et sembla si ens queden 3 minuts per arribar al punt de les 5? Acabem amb música?
Sí, per favor.
Ladies and gentlemen, Grammy nominations were announced. The most honored artist this year with 11 nominations is Mr. Jon Batiste, right there.
Jon Batiste és el protagonista d'American Symphony, aquest documental que també teniu a Netflix. És de 2023, una hora i gairebé 3/4, millor documental del sindicat de productors. És d'en Matthew Heyman, produïda per Barack i Michelle Obama. També varen parlar en el seu dia quan deia documentals que et deixen bocabadada. I val la pena veure'l, perquè sentien com Jon Batiste l'anunciaven que havia guanyat 11 nominacions als Grammy i el mateix dia coincidia que la seva dona, la Sulaika Jowatt, començava el tractament de quimioteràpia. I el que veiem és la seva realitat, com és un moment d'èxit i d'explosió professional.
I el camp personal.
I alhora un moment de patiment, de neguit i d'incertesa personal. Ell es diu American Symphony perquè ell crea una sinfonia, no només pensant en la música clàssica, sinó amb tota mena de músics, que ell té un producte original i amb la suma de tots aquests talents musicals va evolucionant aquesta peça musical que només interpretarà una sola vegada al Carnegie Hall de Londres. Hi ha una escena, un director de documentals un dia em va dir, va ser ell, en Marc Juan, qui em va recomanar que mirés aquest documental, i em va dir, hi ha una escena que sembla que es pari el món i que només per aquells segons val la pena veure aquest documental. I és cert. No només per aquest segon, sinó per l'emoció, per la veritat que traspua aquest documental, per adonar-nos que la música i l'art sempre ens ajuda a viure millor, a canalitzar i a ser millors persones. En Jon Batiste, que és un home de fe i que té molta fe i que confia que les coses aniran bé, i és un documental amb el que tens l'emoció flor de pell tota l'estona i te n'adones també de que és un gran artista, a part de... Bé, sembla una gran persona, en Jon Batiste. Per tant, American Symphony...
A Netflix, ja està.
A Netflix. Avui ens hem quedat amb dues plataformes, només.
Sí. És, tu dius, dels millors, també.
A mi també és dels que més...
Del de Jim Carrey, ja.
Del de Jim Carrey, sí. Aquest és Emoció i el de Jim Carrey... És art.
És art. Mira, que bé que diguis emoció, perquè arribem al punt de les 5 i hi haurà molta emoció aquí en Fabricació, perquè després d'escoltar Sandra Gómez jugarem a la gran quina del Fabricació. Sortegem Forn Mistral.
Oh, quin greu que ets de marxar. Forn Mistral?
Home, un tortell per Sant Joan, perquè celebreu aquesta revella com Déu mana.
Això
per
està tant, boníssim.
Ben atents, Olga. Anem a escoltar la Sandra, la quina i també la Lara Torrano i el Cesc Marginet. Fins ara.